Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de núvols, vent i pluja. Jornada freda amb poca o nul amplitud tèrmica marcada per la tramuntana agregalada, la mala mar i la pluja.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 10 de novembre del 2021. Un dia, com ens deia ara l'Albert, amb molt poca amplitud tèrmica, per tant tindrem màximes de 14 graus i mínimes de 10 graus. Seguim amb temporal de vent, ratxes de vent de tramuntana que poden superar els 70 km per hora, i també temporal de mar, amb onades que poden superar els 4 metres d'altura, i amb això també amb pluja. Serà un dia de caràcter amb pluja de caràcter generalment feble i dispersa durant el matí, i que anirà guanyant força al llarg de la tarda. De seguida, l'Albert ens aclareix i ens explica les característiques del temps d'avui, perquè pluja, vent i mala mar. Avui ho té tot, la previsió del temps. Ara mateix, en aquests moments, tenim 12 graus a la Bisbal d'Empordà, 12 a Torroella de Montgrí i 12 també a Palamós. Les famílies de l'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell deixaran de portar els alumnes a classe per uns ocupes. Una situació que ja fa temps que asseguren que es viu, que asseguren que hi ha una sensació d'inseguretat al voltant de l'escola, i per això l'Associació de Famílies ha pres aquesta decisió. De seguida explicarem què és exactament el que ha impulsat a decidir això i què és el que faran a partir d'ara amb els seus nens. Ahir, per cert, al Supermatí vam parlar amb en David Puertas, que és el cap de la policia local de Palafrugell. Va dir que Palafrugell no és una ciutat més insegura que altres, però que hi ha elements, com per exemple la major transparència, més mitjans de comunicació o simplement que més participació a les xarxes, que fan que els casos de robatoris o crims que es produeixen a Palafrugell tinguin més repercussió. I avui al Supermatí també parlarem de Paula Badosa, perquè té un nou èxit acaparador, perquè ja és la desena jugadora del món de tennis, just abans de debutar en les WTA Finals, que comencen avui dimecres. Les 8 i pràcticament 3 minuts. Som al Supermatí de Ràdio Capital. Les notícies del dia les repassem amb la redacció d'informatius de Ràdio Capital, que compta amb la Paula Brines, en Sergi Villena, l'Anna Salvador i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Les famílies de l'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell deixaran de portar els alumnes a classe per culpa d'uns ocupes.
Les famílies afirmen que hi ha gent vivint de forma il·legal en unes cases al costat del centre i fumen marihuana a pocs metres dels infants i interactuen amb ells. Els ocupes estan en unes cases que antigament es destinaven als mestres de l'escola i els patis comuniquen directament amb el centre. Afirmen que estan cansats d'actituds incíviques i, després de queixar-se a l'Ajuntament de Palafrugell i al Departament d'Educació, les famílies han optat per deixar d'escolaritzar els infants fins que no resolgui el conflicte.
Doncs precisament ahir aquí al Supermatí vam parlar amb el cap de la policia local, en David Puertas, i també Eduard Castelló, que és el caporal encarregat de la seguretat ciutadana, i ens van assegurar que Palafrugell no és un municipi més insegur que altres.
Els agents van explicar els detalls de la detenció de l'autor de 6 robatoris a comerços del centre. Tot i parlar de robatoris, també van voler deixar clar que Palafrugell no és més insegur que altres municipis. Per altra banda, també van explicar que han augmentat els delictes sexuals i el tràfic de marihuana.
I parlant de seguretat, precisament, han desarticulat arreu del país un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a clubs de pàdel, golf i tennis, que actuava aquí al Baix Empordà.
Els detinguts tenen entre 28 i 43 anys i són de nacionalitat romanesa. La investigació es va iniciar fa uns mesos gràcies a la coordinació dels diferents grups especialitzats en robatoris amb força, que van detectar coincidències amb fets que succeïen a la seva demarcació i que repetien.
Els ecologistes rebutgen la darrera proposta del macroparc eòlic marí.
La darrera proposta basada en instal·lar 3 molins de prova és qualificada per les organitzacions ecologistes d'enganyosa i consideren que és una maniobra per construir el macroprojecte per fases. El vicepresident de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Puntjoan, ha expressat la seva postura a Ràdio Capital.
I una notícia destacadíssima en esports. La begurenca Paula Badosa ja és la desena jugadora del món just abans de debutar en les BTA Finals.
La tenista begurenca ja ocupa la desena posició del rànquing mundial després del recompte setmanal de punts i, per tant, entra per primer cop al selecte grup de les 10 millors del món. Un reconeixement que li arriba just abans de començar a disputar les WTA Finals que comencen avui dimecres.
I en cultura... Hem de lamentar la mort del pintor i escultor Josep Niebla, gironí d'adopció, tenia el seu taller, la seva casa-taller a Casavells, i deixa una obra extensa marcada pel fort compromís social.
Parlem d'un referent del món cultural gironí. En l'extensa obra de l'artista destaquen els murals de gran format, els dibuixos, els gravats i les il·lustracions per a llibres de bibliòfil.
I més enllà del Baix Empordà, les notícies passen, per exemple, pel Parlament de la Generalitat, perquè ja hi han arribat els nous pressupostos. Els primers pressupostos del govern de Pere Aragonès preveuen una despesa pels departaments de 32.000 milions d'euros. Això són 5.000 milions més que en els últims comptes aprovats del 2020, que han estat prorrogats aquest any. Així doncs, l'increment de despeses del 18%, un augment, això sí, que en part es consolida la despesa extra que hi ha hagut, s'ha hagut de fer aquest any per la pandèmia. El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, va presentar ahir dimarts al Parlament els comptes un cop aprovats al Consell Executiu. Els comptes contenen més de 2 milions d'euros dels fons europeus, prop de la meitat de l'increment de la despesa, de fet, i en la carpeta d'ingressos el govern també compta amb 1.487 milions de dèficit, un 0,6% del PIB, això situa el deute català en el 33%. Hi ha molta tensió en aquests moments a la frontera de la Unió Europea amb Bielorússia, Polònia amb Bielorússia. La Unió Europea acusa de Bielorússia, el país de Bielorússia, d'actuar com un gàngster amb la crisi migratòria en Polònia. El flux migratori a les portes de la Unió Europea s'ha agreujat amb milers de migrants acumulats a la frontera Bielorússia, induïts pel règim del president Lukashenko. I cop contra una de les principals bandes de ransomware del món, acusada de 7.000 atacs als Estats Units, ofereixen una recompensa de fins a 10 milions de dòlars per qui aporti informació que permeti identificar o detenir els pirates informàtics de l'agrupació Rebel. Recordem que el ransomware és el responsable d'alguns dels atacs que s'han viscut recentment aquí a Catalunya. De fet, per exemple, el que segueix actiu a tot el sistema de la Universitat Autònoma de Barcelona, que, per cert, avui s'acaba el termini que tenien per pagar els diners per recuperar els arxius robats i que, si no, ja han avisat que els faran públics, aquests arxius robats, als pirates informàtics. I no gaire lluny d'aquí, a Vilafant, han detingut un professor de judo per abusos sexuals a menors a qui feia classe. La jutgessa de Figueres l'ha deixat en llibertat. Els Mossos han detingut un professor de judo de Vilafant per acusar abusar sexualment de dues nenes a qui feia classe. La policia el va arrestar dilluns, però la investigació va començar el 4 de novembre després de que tres mares presentessin denúncies per presumptes abusos a les seves filles davant la comissaria de Figueres. Segons la denúncia de les famílies, els fets es podrien remuntar a 5 anys enrere i serien abusos continuats. Són les 8 i 9 minuts. Volem conèixer quina és la previsió del temps per avui, perquè ja hem avisat al principi del programa que serà un dia mogut. Tots els detalls el té l'Albert Avaricio. Albert, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Aviam, coneguem si hem d'agafar paraigües, si no, aviam, què és el que cal tenir preparat quan sortim de casa avui?
Sí, tot i que el vent continua bufant en cops forts i ja sabem que la pluja amb el vent sovint fa que el paraigües no sigui tan efectiu. Així doncs, avui seguim amb dos avisos de perill que manté el Servei Meteorològic de Catalunya. El primer per vent, que bufarà de component nord i nord-est, una tramuntana que estona serà més de gregal o fins i tot un punt de llevant, amb cops màxims de 70 km per hora. I l'altre avís de perill és per alteració marítima amb mar brava, onades per tant que poden superar els 4 metres d'altura. El dia serà en global fred i amb poca o nul·la amplitud tèrmica, amb un termòmetre que es mourà amb prou feines entre els 10 i els 14 graus. La pluja, en general, al matí serà de caràcter feble i dispersa, guanyant més extensió al llarg del dia i localment es poden acumular quantitats abundants al llarg també dels propers dies, perquè la propera nit, jornada de dijous i també divendres, seguim sota l'efecte de la depressió mediterrània anomenada Blas i que ens portarà aquesta inestabilitat, un temps que millorarà de cara a dissabte quan deixarà de bufar el vent i tindrem més sol.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 11 minuts, ens l'envia el politòleg Andreu Paneque.
L'altre dia, en un dels debats de classe, amb els joves que han iniciat la universitat, discutíem sobre el poder i el concepte de llibertat. Debatíem, com no pot ser d'altra manera, sobre problemàtiques actuals i les formes per solucionar-ho. Canvi climàtic, feminisme, intervencionisme estatal, pensions i tot un seguit de temes que tots i cadascun de nosaltres tenim ben presents. Però en aquest cas, la meva reflexió d'avui no fa referència a l'anàlisi realitzat per part de l'alumnat, sinó que justament em va cridar l'atenció de les potencials solucions que proposaven les diferents persones presents. Tothom parlava d'institucions supranacionals, tothom parlava d'estratègies estatals. En definitiva, seguíem, després de tot, establint com a punta de llança les institucions nacionals i supranacionals. Per un moment donat, una persona, una d'aquelles que escolten i intervenen poc, però de forma precisa i encertada, va fer-me la pregunta següent. Andreu, veig que estem enfocant el pla d'acció des d'una perspectiva d'estat-nació. Quin creu que és el paper del municipalisme en aquests moments? Silenci a classe i tot un seguit de cares que em miraven fixament. Què els podia dir? De fet, moltíssimes coses. Podia començar a parlar de tot un seguit de postures que defensen des de la ciència política que el municipalisme és el motor de canvi. Un seguit de postures, també, ideològiques que subratllen les bondats de la proximitat del poder per entendre una bona gestió d'allò públic. Però, estimats oients de Ràdio Capital, crec que per tal que les noves generacions realment confiïn en el municipalisme, més enllà de la seva postura ideològica, cal que els dirigents i representants dels nostres pobles siguin conscients del que representa el càrrec. No és només un orgull representar els nostres veïns i veïnes, també és una responsabilitat. Responsabilitat cívica, com bé deien a l'antiga Grècia, que cal comprendre i assumir per tal de saber que qualsevol de les decisions que prenem tenen una conseqüència directa a persones que coneixem i que fins i tot estimem. Cal entendre que som la punta de llança del canvi i que sou molt necessaris per fer realitat els canvis. Força al municipalisme i força a la nova política.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, després de més de 4 anys de silenci, torna un dels artistes més importants del panorama musical català. És Manu Guix, que anuncia nou disc i nova gira pel 2022. Avui escoltem la seva nova cançó, que es titula Seguirem.
Tot era fosc, però ara han encès el llum. Digue'm, ens alliberem, que ja no ens mana ningú. Ara reparem les ales trencades per desús i podem reviure els dies que semblaven perduts. I ara deixarem de mirar enrere, fa massa temps que ens aguantem, que qui no canta es desespera. Ja hi anirem allà a l'infern, però queda camp per córrer, per arribar molt més lluny. Callar
4 dies i n'han passat 3. I ara el que queda clar és que no cal tenir por de res. I sempre, sempre amb les causes perdudes i demà serà més clar.
De seguida tornem aquí al Supermatí, us portarem les veus que cal conèixer i tota la informació del Baix Empordà.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Arriba la quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begur. Del 19 al 21 de novembre, vine a gaudir del Festival de Flamenco que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. Activitats, tallers, una sardinada popular i espectacles de cante i baile flamenco de la mà d'artistes com José Manuel Álvarez, Laura Guillén, La Bitxa i altres. Un munt d'activitats t'esperen del 19 al 21 de novembre a Begur per recordar la figura de la gran bailaora Carmen Amaya. Més informació i compra d'entrada a sitbegu.com o a codetickets.com.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Què tal, com esteu? Són les passant 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital i ja us avisàvem el dilluns, precisament, que l'ampliació del Port d'Aro serà una de les qüestions més polèmiques dels propers mesos aquí a casa nostra, al Baix Empordà, i avui volem parlar-ne. SOS Costa Brava ha presentat al·legacions contra aquesta ampliació del Port d'Aro. Diuen que és incompatible amb l'emergència climàtica, que la zona és inundable, i critiquen també que no segueix les directives i recomanacions dels assessors de la Generalitat en matèria de desenvolupament sostenible i que suposa un pas més per urbanitzar i per posar ciment al litoral del Baix Empordà, al litoral de la Costa Brava. Avui parlem amb el portaveu de SOS Costa Brava, que és en Sergi Nus. Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Aviam, ampliació del Port d'Aro. Jo ho tinc fresc perquè l'altre dia vaig passar-hi per davant. El Port d'Aro molta gent el coneix, no? Té una marina tot de departaments al voltant, i al costat hi ha una pineda, no? Si no m'equivoco, hi ha una zona que és un càmping. Allà mateix es vol fer una nova marina, o sigui, un nou lloc per deixar-hi els vaixells, diguem-ne.
Exacte, sí, sí, és una pineda que està just a tocar de la desembocadura del Ridaura, que fa 13 hectàrees de superfície i que, si es desenvolupa aquest projecte previst, doncs es transformarà en una nova marina navegable per 272 amarradors, 339 apartaments i un hotel. Per tant, l'última peça de natura, diguem, que queda a la desembocadura del Ridaura i davant, no?, i a la platja a la línia de costa de Platja d'Aro, doncs es convertirà, doncs, en una zona urbanitzada, amb més vaixells, amb més afluència turística, etc.
Aquesta pineda és propietat dels propietaris del Port d'Aro, entenc.
Són diversos propietaris, i pel que nosaltres coneixem, perquè no és el terreny en el que ens movem, diguem, és que els promotors de la nova marina no són els mateixos que són els propietaris de la marina existent. Per tant, són dos, empresarialment, són dos promocions diferents. Però, des d'un punt de vista administratiu i diguem, a la pràctica, doncs acabaria sent una única marina, no? Però els promotors són uns altres.
Val. I això en quin punt del procediment administratiu està?
Doncs mira, s'acaba de finalitzar el període d'exposició pública del projecte. Per tant, nosaltres hem tingut un temps per analitzar tota la documentació del projecte tècnic constructiu de la marina i hem pogut presentar al·legacions. Vale? Aquest termini va finalitzar el dia 29 d'octubre i, juntament amb Esterna de la Vall d'Aro i amb els naturalistes de Girona, doncs vam formular un document d'al·legacions que veiem, bueno, ens sembla que és que tant jurídicament com ambientalment hi ha moltes raons per pensar que aquest projecte no pot tirar endavant.
I aquestes al·legacions es presenten davant de l'Ajuntament o de la Generalitat?
Davant de la Generalitat, va. Perquè com que el que s'està tramitant en aquests moments és un port, val? Doncs depèn de la Generalitat, és una competència de la Generalitat, dels ports esportius, i és la Direcció General de Ports i de Transports i Mobilitat la que tramita l'expedient d'aquest port. No? I nosaltres li hem presentat les al·legacions a ells.
Val, ho dic perquè l'altre dia explicàvem que l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, com a reacció a aquest projecte i com a reacció a les vostres queixes, va dir allò que diuen tots els alcaldes tan sovint, no ens agrada el projecte, veiem clar que tindrà un efecte nociu important en la zona, però no hi podem fer res perquè tenen els permisos en regla.
Bueno, doncs això no és ben bé així. La veritat, sempre s'acaben escudant amb el risc de les indemnitzacions i a la pràctica, quan un ajuntament, doncs, diguem, és la competència del planejament urbanístic i implantar un port en un municipi també és una competència, és una qüestió urbanística. Per tant, això depèn de l'Ajuntament. I si l'Ajuntament valora que aquest projecte no encaixa amb el model de poble que vol tenir Platja d'Aro, pot, des d'un punt de vista jurídic, iniciar un procés de revisió del seu planejament o un procés de modificació puntual, una suspensió. Hi ha diferents procediments jurídics que són competència municipal que li permetrien dir que no està d'acord amb tirar endavant aquesta marina. Fins i tot en el cas actual en què s'està tramitant, podria acabar informant negativament. Per tant, dient com a ajuntament, doncs considerem que no encaixa amb el model de municipi que volem. El problema és que el POUM de Platja d'Aro, que és de l'any 2010, per tant, que és molt recent, contempla aquesta marina. Val? Llavors, clar, dius, home, si vosaltres mateixos, en l'última revisió que heu fet del planejament urbanístic, que és tan recent, no? Perquè des d'un punt de vista del que és revisar un pla, 10 anys és molt poc, si ho heu tingut en compte, si ho heu seguit plantejant aquesta infraestructura, doncs clar, ara els és molt difícil, diguem, des d'un punt de vista més de coherència, doncs dir que ja no hi estan d'acord. Però, si volen, tenen mecanismes per fer-ho.
Clar, per tant, això, en tot cas, qui té la clau per dir això es fa o això no es fa, és el govern, és la... Vull dir, no és...
Sí. Sí, la Generalitat en aquests moments és la que té l'última decisió respecte al port, però sí que la pròpia tramitació d'un port esportiu implica tota una sèrie d'informes de diferents administracions que també es veuen afectades per aquest port, entre les quals l'administració de l'Estat, perquè en el moment en què es crea aquest port passa a ser domini marítim públic terrestre, per tant, passa a ser tota l'àrea del port, diguem, la làmina d'aigua passaria a ser de titularitat pública. Doncs la Direcció General de Costes de l'Estat ha fet dos informes desfavorables cap al projecte de Marina per diverses raons, i l'ACA en el seu moment també va indicar que això és una zona inundable i, per tant, implantar una nova urbanització per més de 300 apartaments i un hotel en una zona altament inundable doncs és algo que va en contra de la legislació urbanística i també és un climat. No? Per tant, que els riscos de crear aquesta nova urbanització doncs són creixents. Per tant, és molt incoherent. Llavors, nosaltres el que fem és documentar tot això, explicar-ho des d'un punt de vista tècnic, geològic, jurídic, en les al·legacions, perquè aquestes administracions competents, home, doncs acabin de fer que la balança caigui del costat de dir això no es pot fer, és desfavorable al nostre informe, i per tant que la Direcció General de Transports digui no donem la llum verda en aquest projecte.
Hi ha un element que és evident, que suposaria l'existència de més ciment a la costa, però a banda, ho deies, com a les al·legacions també parleu del risc d'inundabilitat de la zona, d'altres qüestions que farien inviable el projecte.
Sí, sí, clar, és que pensa que tot Platja d'Aro, vale, és tot inundable. Llavors, en un context de canvi climàtic, sapiguent que doncs, anem a un escenari de fenòmens meteorològics extrems més freqüents i més extrems, no? Doncs, per tant, més tempestes torrencials, més temporals de mar, més avingudes fluvials, doncs ja tota la zona litoral de Platja d'Aro està amenaçada. Si a sobre l'única peça lliure que queda que pot servir per laminar aquestes avingudes d'aigua, no? Per derivar quan hi ha una tempesta, doncs fer que l'aigua es lamini, no? I esmorteï els impactes, perquè tens una zona natural on no hi haurà doncs, greuges humans, ho hauríem de pensar, no? o de béns materials, doncs si aquesta zona l'urbanitzes, encara el que fas és complicar molt més la situació per tot el que és Platja d'Aro.
Segurament.
A part d'això, hi ha altres impactes que nosaltres hem pogut analitzar, com és el risc de salinització de l'aqüífer, el risc de que el fet de crear aquesta nova marina i teòricament impermeabilitzar l'aqüífer, doncs que això faci que l'aqüífer del riu Daura tingui menys capacitat de retenir aigua, per tant de carregar aigua i subministrar aigua dolça, diguem, pels usos que es fa servir. I també, doncs, evidentment, una pèrdua molt important de biodiversitat, no? Perquè la desembocadura del Ridaura doncs, és un lloc amb una presència de flora i fauna doncs, de molt d'interès. Fins i tot hi ha documentada llúdriga resident, no? que cria a la zona de la desembocadura del Ridaura. Doncs, si això ho transformes en una zona de menys trànsit, de més soroll, de més presència de maquinària, etc., doncs faràs desaparèixer tota aquesta biodiversitat que està protegida per la Unió Europea.
Segurament una situació com aquesta, una polèmica com aquesta, s'evitaria si el govern fes cas del seu compromís i dels partits que el formen d'impulsar el Conservatori del Litoral, no? Aquest organisme que hauria de vetllar perquè no hi hagués més construccions en zones vulnerables com aquesta. Jo ara m'estava mirant el pressupost, tinc aquí davant el pressupost de la Generalitat del 2021 i no he sabut detectar cap rastre del Conservatori del Litoral, no? Vosaltres en sabeu alguna cosa?
No, precisament estem allò amb converses discretes per... ens consta que en el pla de govern de la Generalitat de l'any vinent hi ha la creació del Conservatori, però no hem tingut una informació explícita de sota quin departament, amb quines funcions, amb quin pressupost, quan es tirarà endavant. Llavors, nosaltres seguirem reclamant perquè, precisament com deies, aquest cas de la Pineda del Port d'Aro respon molt bé a l'objectiu del Conservatori, no? Que és agafar peces de primera línia d'alt interès ambiental, d'alt interès natural, que també poden tenir una funció social molt rellevant, no? Perquè la gent doncs, gaudeixi de l'entorn en zones ja molt denses, no? Molt urbanitzades, doncs, que es preservin davant d'amenaces, no, de transformació, doncs no, que puguin ser adquirides un cop es determina que allò no ha de ser construït i puguin ser adquirides per la Generalitat i passar a ser, doncs, patrimoni públic, no?
És a dir, vosaltres teniu constància, teniu constància que això es vol fer per l'any que ve?
Ens arriben informacions de que està en el pla de govern. Per tant, que s'està internament a nivell del govern de la Generalitat, hi han diferents equips treballant en com s'impulsarà i com es crearà el conservatori. Per tant, com a mínim tenim la satisfacció de dir que no s'aparca, però i que es crearà. Però el que no et sé dir és ni quan, ni com, ni qui.
Clar, teòricament...
Tant, nosaltres haurem de seguir...
Teòricament això hauria d'anar... Hauria d'anar al Departament de Territori de del vicepresident Puigneró o a Acció Climàtica de la consellera Jordà, no? Més...
Ah, exacte.
Aquestes opcions.
Sí, exactament. A veure, en aquests moments el que està clar és que la creació de l'impost dels hidrocarburs que es va aprovar aquest any, que té com a objectiu doncs, recaptar fons finalistes per la conservació de la natura, doncs és probablement una de les vies per dotar de finançament en aquest conservatori. Però també hi ha la previsió, segons per llei, de crear l'Agència de la Natura, que també s'ha d'alimentar d'aquí, i el Departament d'Acció Climàtica també ha manifestat que vol destinar una part d'aquests diners a accions de transició energètica. No? I de lluita contra el canvi climàtic. Per tant, són moltes, moltes cartes que volen fer jugar amb uns mateixos diners. I ens sembla a nosaltres que, en el cas del conservatori, han de ser valents i començar a discutir la taxa turística, una taxa que durant molts anys no entenem per què s'ha destinat a fer promoció turística. Dius, home, ja que crees una taxa turística, dedica-la a mantenir i a millorar els espais on es du a terme el turisme, no? Doncs, bueno, doncs nosaltres...
Ara se m'acudia que a nivell espanyol, a nivell estatal, o una altra comunitat autònoma, té algun conservatori, algun organisme com aquest que es dediqui a conservar l'Etirol?
No, realment és una acció pionera de Catalunya que veu de l'experiència francesa, on sí que existeix aquest organisme des de fa més de 30 anys i que ha tingut un paper molt important en la salvaguarda d'espais litorals i espais lacustres, i que nosaltres pensem que ens fa molta falta, perquè justament estem en aquest moment en què ja ens queda molt poca costa de qualitat i a sobre està amenaçada pel canvi climàtic, no anem i la construïm. No? O sigui, el que hem de fer ara és realment salvaguardar-la i conservar-la amb fons públics.
No, el dubte que tenia era que si no hi ha cap organisme que faci una feina similar a tot l'Estat, que no ens trobem en una qüestió d'aquestes de... No, us esteu menjant competències de l'Estat, això no es pot fer, ho portem al Tribunal Constitucional, saps? Cosa d'aquelles que ens podríem trobar.
Val. D'entrada, no. El que sí que és cert és que en el moment en què parles del domini públic marítim terrestre, hi ha una part de l'àrea de la façana marítima, que és propietat pública de l'Estat. Però bé, ja hi ha competències distribuïdes i, de fet, allà on teòricament ja és domini públic no han de poder-se donar projectes constructius. No? Per tant, nosaltres parlem una mica més dels espais colindants.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, Sergi Nus, portaveu de Sos Costa Brava, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Si em deixes afegir una darrera cosa, si algú es vol adherir a les nostres delegacions, pot entrar a la web de Sos Costa Brava i cercar el cas de la Marina del Port d'Aro, i tenim un formulari d'adhesió, i ens agradaria molt que la gent s'hi sumi perquè la setmana que ve puguem anar davant de la Generalitat i fer una entrega de totes les signatures recollides.
Perfecte, gràcies. Doncs queda dit. Gràcies, Sergi, que tinguis molt bon dia.
Gràcies a tu. Adéu.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Clarament notícia del dia, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell deixaran de portar els fills a classe fins que no es faci fora els ocupes que hi ha al costat del centre. Les famílies afirmen que hi ha gent vivint de forma il·legal en unes cases al costat del centre i fumen marihuana a pocs metres dels infants i interactuen amb ells. Anna.
L'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell té 5 cases annexades que tenen una entrada al mateix carrer de l'accés dels alumnes a l'escola i els patis comuniquen directament amb el centre de primària. antigament s'utilitzaven com domicili dels mestres d'aquesta escola. Fa anys el consistori va obrir alguna de les cases d'entitats sense ànim de lucre del municipi. Fa uns mesos, però, part de les cases estan ocupades de forma il·legal. Ara les famílies han denunciat que la gent que hi viu té actituds incíviques i antisocials. Des de l'AFA critiquen que els ocupes tenen conills i gats que corren lliurement pel pati de l'escola sense cap control sanitari i també deixen els seus excrements. A més, les famílies critiquen que acumulen deixalles i ferralla i que això podria comportar que en un futur hi sortissin rates. L'AFA, però, es mostra especialment preocupada perquè en les últimes setmanes els ocupes han fumat marihuana i els alumnes ho han pogut veure i olorar perquè estan a pocs metres de distància. També critiquen que els ocupes hagin interactuat amb els infants. Les famílies afirmen haver-ho comunicat en repetides ocasions al Consell Escolar del municipi, però des de l'Ajuntament afirmen que el cas està en mans judicials i no poden actuar. Per altra banda, l'AFA també ha fet arribar els problemes a Educació, però el govern respon que les cases són de titularitat municipal i no pot actuar-hi. Per aquest motiu, des de l'AFA han amenaçat en deixar de portar els fills a classe fins que no expulsin els ocupes.
Doncs bé, clar, ahir vam parlar aquí al Supermatí amb el cap de la policia local de Palafrugell, en David Puertas. No vam parlar d'aquesta qüestió en concret, perquè encara no s'havia fet pública aquesta decisió de l'Associació de Famílies de Palafrugell. Sí que vam parlar d'altres qüestions, precisament, per exemple, del cultiu de marihuana, que segur que ha crescut molt i molt i molt i molt i molt. També vam parlar de la situació de seguretat del municipi a Palafrugell. Diu que Palafrugell no és més insegur que altres llocs del voltant, d'altres llocs de la zona, però sí que és cert que es parla més de casos de robatoris, per exemple, a Palafrugell, perquè hi ha més transparència i perquè els seus habitants ho denuncien més a les xarxes socials. Això és el que va dir David Puertas. Amb ell també vam parlar de l'última detenció que ha fet la policia local, la d'un lladre acusat de robar en 6 municipis del centre. Van fer la detenció amb un operatiu de paisà. Van detenir l'home que havia comès 6 robatoris als comerços del centre. Per parlar d'aquesta detenció i altres qüestions, vam tenir en David Puertas, al Supermatí, el cap de la policia local i caporal de Seguretat Ciutadana, Eduard Castelló.
Els agents van explicar que des del moment que van rebre la denúncia del primer robatori van pensar que es podia tractar d'un cas reincident. És per això que van començar a fer presència al centre del municipi i a enviar agents de paisà.
En aquest cas, quan vam començar a rebre el primer robatori, ja vam tenir clar que podia continuar tenir lloc, no?, aquest tipus de fets, i vam començar a treballar fent presència a la zona centre i de seguida que vam poder, doncs, posar gent de paisà per tal d'intentar localitzar i identificar aquesta persona.
Eduard Castelló va apuntar també que la detenció va ser possible gràcies a les càmeres de seguretat de negocis del centre. És per això que va agrair la seva col·laboració i va destacar la importància de crear sinergies amb els ciutadans de Palafrugell.
El primer que van fer va ser, que és el més important, intentar posar nom i cara al possible o possibles autors del fet delictius. Aquí se li ha donat les gràcies a la col·laboració dels comerciants de la zona centre. Es va aconseguir, a través d'uns vídeos, poder veure les persones, se'ls va poder identificar, i a partir d'aquí, quan ja tenien el possible o presumptes autors, es va fer el dispositiu aquest de paisà.
Malgrat que és cert que en els últims mesos s'han detectat molts robatoris a Palafrugell, els agents van voler destacar que no és un municipi insegur. Van explicar que es tracta d'una qüestió de sensacions. Asseguren que en els últims temps, amb les xarxes socials i els mitjans de comunicació, hi ha més sensació d'inseguretat quan surt una notícia d'un robatori, però que això no es tradueix en dades estadísticament. Ho explica David Puertas.
Estadísticament estem, per les característiques del nostre municipi, estem molt baixos, no? És a dir, tenim pocs fets al nostre municipi. Nosaltres portem anys, des d'abans de la pandèmia, que estem baixant d'una manera contínua de tots els fets delictius. Però és que parlem moltes vegades, no?, que una cosa és l'estadística, una altra cosa és la sensació. Llavors, és important que destriem això. Hem dit, és important que tinguem clar que els fets delictius sempre passaran.
I durant l'entrevista també vam parlar amb els agents de qüestions preocupants de l'actualitat.
Un d'aquests és el de delictes sexuals, que, com vam explicar ahir a Ràdio Capital, han augmentat bastant respecte als anys anteriors de manera generalitzada. En el cas concret de Palafrugell, els agents van detallar que, efectivament, el nombre de delictes sexuals també ha augmentat. Tot i això, asseguren que es tracta d'un increment lleuger.
En la que hem tingut l'oci nocturn tancat, obert d'una manera diferent, no? I que, per tant, doncs, evidentment, això ens ha condicionat molt o condiciona molt doncs, tota l'activitat i també l'activitat delinqüencial. Ens han pujat, però molt poc, no? És ni molt menys el que estaven explicant Mossos d'Esquadra a nivell de tota Girona, jo diria, i també a nivell de Catalunya, no?
Finalment, pel que fa al tema del tràfic de marihuana, David Puertas va destacar que les actes referents a temes de drogues han augmentat bastant respecte a l'any passat. Assegura que això és una mostra del que passa als carrers.
Hi ha un consum important, és a dir, nosaltres les actes d'aprehensió de droga aquest any han pujat moltíssim referent a l'any passat, igual que tot el que són les actes d'intervencions per temes administratius en general, ordenances municipals i bàsicament llei 4 2015, i això és un reflex del que hi ha ara mateix al carrer, no? Hi ha molta demanda, hi ha molta gent que consumeix i evidentment al final si hi ha gent que demana, doncs hi ha algú que subministra.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, passen 10 minuts de 8:45 del matí. Anem a parlar del Parc Eòlic Tramuntana. L'associació Stop Macro Parc Eòlic de la Costa Brava, una associació que aplega una quarantena d'entitats i 1.800 empreses, rebutja la darrera proposta que fa poc han fet pública els promotors del macroparc eòlic de la Costa Brava, qualificant d'enganyós aquest projecte. Recordem que volen provar de posar 3 molins, només 3 molins. En lloc de tot el macroparc eòlic, volien posar 3 molins per fer la prova i després doncs, continuar, si és el cas i si hi ha prou acceptació social. Doncs bé, els ecologistes qualifiquen d'enganyosa aquesta proposta i consideren que és una maniobra per construir el macroparc eòlic per fases. Primer, aquests 3 aerogeneradors i després ja s'ampliaria per tardar a poder ampliar i amortitzar les instal·lacions. De tot això n'han parlat els promotors a Ràdio Capital.
L'àrea on s'ha projectat el macroparc, segons defensen els ecologistes, és d'una gran fragilitat mediambiental. I, malgrat que es tractaria d'una prova pilot segons s'han indicat els promotors, la dimensió dels aerogeneradors previstos fa que l'impacte que generaria seria igualment molt important. Les entitats consideren que aquesta proposta és més una estratègia de màrqueting que no pas un estudi realista. A més, es tractaria d'una prova pilot que es seguiria basant en macroinstal·lacions. Aquesta zona tan sensible del Mediterrani, expliquen, no és la idònia per fer experiments amb una tecnologia que pot ser molt lesiva i que no té altra finalitat que plantar posteriorment un projecte que rebutja de ple el territori. De la següent manera ho defineix el vicepresident de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Puntjoan.
El fet que el facin 3 i després 30 i després 90, això no satisfà ningú. El problema és la totalitat, la globalitat del polígon, que quan estigui al 100% realitzat, que sens dubte es farà si es deixa començar, perquè les infraestructures associades, doncs, lògicament, s'hauran d'amortitzar, doncs això serà un greuge tremendo per a aquesta zona.
D'altra banda, les entitats consideren inadmissible la manera de procedir davant aquest macroprojecte, ja que, pel que sembla, va avançant sense que s'hagin mostrat a la ciutadania estudis de l'impacte ambiental, paisatgístic i en l'economia de la zona, fets per entitats independents per tal de garantir-ne l'objectivitat. De cap manera ens podem creure en els estudis fets per qui vol que surtin a favor seu, afirmen. En aquest sentit, des de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí, s'ha demanat al vicepresident del govern, Jordi Puigneró, que encarregui un informe de l'impacte paisatgístic a l'Observatori del Paisatge de Catalunya.
Com dèiem, és un projecte amb un gran rebuig social per part de moltes entitats, no?
No són només les 3 entitats esmentades les que rebutgen el projecte, sinó que també hi ha experts i investigadors que es mostren recelosos amb la proposta, tal com han deixat constància en les al·legacions als plans d'ordenació de l'espai marítim, el POEM, i en diverses manifestacions públiques. Tanmateix, segons les plataformes ecologistes, el Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona va rebutjar el macroprojecte en l'escrit que va presentar a la fase de consultes prèvies. I 21 ajuntaments gironins i el Consell Comarcal del Baix Empordà han aprovat una moció en contra del macroparc i 20 ajuntaments més tenen previst fer-ho les properes setmanes. Per últim, un centenar de científics han firmat un manifest en contra i 20.000 ciutadans s'han ajuntat les seves firmes per oposar-se al macroprojecte.
I quines mobilitzacions preparen?
Nosaltres estem fent una sèrie de trobades sectorials. La primera vam fer en el món del turisme, que el vam fer a l'Estartí, que vam tenir una participació de més de 40 o 50 empresaris turístics i de la nàutica esportiva, que van mostrar la seva preocupació i rebuig a aquest macroparc. I ara farem una segona trobada a la Tallada, a l'Empordà interior, a la part de l'Empordà, per mirar de trobar l'adhesió de tot el que és a l'Empordà interior, tot el que és el...
Gràcies, Sergi Villena, per aquest informe sobre les opinions desfavorables a tot aquest macroparc eòlic. Ara hem de parlar d'esports, notícia esportiva i notícia de tennis. La tenista begurenca Paula Badosa ja ocupa la desena posició del rànquing mundial després del recompte setmanal de punts i, per tant, entra per primer cop al selecte grup dels 10 millors del món.
Nosaltres estem fent una sèrie de trobades.
Sí, ja ho sabem. Ara, expliquem això, el cas de Paula Badosa.
Badosa s'ha beneficiat del descens de punts a la classificació de jugadores com Osaka, Svitolina i Kerber i accedeix a un top 10 que corrobora la seva gran temporada. El rànquing mundial continua encapçalat per l'australiana Ashleigh Barty, mentre que la bielorussa Arina Sabalenka manté el segon lloc i la txeca Bárbara Krejcikova el tercer. Garbiñe Muguruza continua conservant la cinquena plaça.
Aquest reconeixement per Badós arriba just abans de les WTA Finals, que es disputaran a Guadalajara, Mèxic, a partir d'avui, i en què hi participaran les 8 millors jugadores del món.
I Badosa hi arriba amb la màxima ambició. Després d'un 2021 espectacular i la seva recent consecució del títol d'Indian Wells, que de fet la va catapultar a poder entrar en el grup de les 8 millors jugadores de l'any, que dona dret a disputar aquestes 8 finals. Aquest prestigiós torneig, que es celebra des de l'any 1972, ha vist passar-hi tenistes llegendàries com Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf o Mònica Seles. A més, tot i que reuneix a les millors jugadores de l'any en curs, sovint el campionat ha tingut campiones inesperades. La igualtat prevista en l'edició d'enguany és difícilment superable, amb 8 jugadores que hi arriben en un gran moment de joc. Cal destacar també les absències il·lustres de l'actual número 1 del món Ashleigh Barty i també les de Serena Williams i Naomi Osaka.
Pel que fa al format de la competició de les 8 finals, el torneig s'organitza d'inici en dos grups de 4 jugadores.
Això mateix, els grups tenen noms propis de la cultura mexicana. Badosa integrarà el grup anomenat Chichen Itza, juntament amb Sabalenka, Sakari i Sviatek. L'altre grup porta el nom de Teotihuacan i comptarà amb la presència de Krejcikova, Pliskova, Muguruza i Kontaveit. Cada tenista disputarà 3 partits en aquesta primera fase, és a dir, en cada grup totes jugaran contra totes i les dues millors de cada grup es classificaran directament per les semifinals. En cas d'empats, es contempla que si són dues jugadores les que estan igualades a punts, sigui la vencedora del seu duel particular qui quedi per davant. Si hi hagués un triple empat, s'hauria de dirimir la decisió en base al número de sets totals guanyats o fins i tot de jocs si la igualtat persistís. Seguirem amb atenció les evolucions de la begurenca Paula Badosa i, a priori, per rànquing, trajectòria i sensacions, les favorites podrien ser Sabalenka, Krejcikova o Pliskova, però tot és possible en un torneig que es disputarà durant una setmana a partir d'avui mateix.
I notícies culturals. A mort del pintor i escultor Josep Niebla, va morir dilluns, gironí d'adopció des dels anys 60, tenia el seu taller a Casavells, a Casavell, disculpeu, tenia el seu taller a Casavells i deixa un llegat extens marcat pel fort compromís social on destaquen els murs de gran format, els dibuixos, els gravats i les il·lustracions per a llibres de bibliòfil. Sergi.
Nascut a Tetuán, al Marroc, el 1945, Josep Niebla va traslladar-se a Girona el 1962, on va participar activament en la vida del país fins a instal·lar la seva casa-taller en un mas de Casavells. ha fet més de 200 exposicions a Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. El 1975 va guanyar el Gran Premi de la Bienal Internacional de Barcelona i la seva obra forma part de diverses col·leccions d'art i museus públics i privats d'arreu del món. Josep Niebla va cursar estudis superiors de Belles Arts a la ciutat marroquina de Tetuán, que després va ampliar a Sevilla, Barcelona i París. L'any 1962 va decidir instal·lar-se a Girona, on va participar activament en la vida del país, fins a emplaçar la seva casa-taller, com dèiem, en una masia a Casavells, on va instal·lar l'estudi i va crear una fundació. És autor d'una extensa obra, que estilísticament transita entre la figuració i el realisme cap a una abstracció d'accent expressionista, que atorga especial intensitat al color i a les construccions formals, sempre emprant referents de la seva quotidianitat, tant en una visió local com internacional, i incidint en temàtiques com els moviments polítics, la justícia social, l'espiritualitat, els records de l'Àfrica, l'arquitectura o el Mediterrani.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, 10 minuts per arribar a les 9, parlem de llibres. Connectem amb Torroella de Montgrí, amb la llibreria El Cucut. Maria Teresa Calabús, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Com va?
Vosaltres també?
Sí, bé, també. Bé. També. Sí. Passa que amb una tongada de precipitacions avui al damunt, que déu-n'hi-do, no ens agrada gaire el temps d'avui.
No, ja, perquè no hi estem acostumats. Quan fa aquest temps enyorem la tramuntana, els empordanesos, però bueno, és que no es pot tenir tot, escolta, una mica de cada, no?
Doncs sí.
Vinga, quina... Res que es pugui dominar.
Quina... Temps. Sí, sí.
Doncs,
què ens recomanes avui?
Doncs mira, us recomano un llibre que ho té gairebé tot. És a dir, interessant, ben escrit, no gaire llarg, profund en el moment en què pots parlar-ne, apte fins i tot per un club de lectura, la cosa vol dir que cada lector li pot treure una lectura diferent, allò una mica tants caps, tants barrets, que les bones obres és el que provoquen, o sigui, tothom s'identifica, tot i que hi ha només dos personatges principals, però tothom detecta una mica en relació al caràcter que té, les pors i en fi, les experiències, no? Cada lector, em refereixo. Mira, el llibre està escrit per una noia que es diu Manon Stefan Ross. El títol és El llibre blau de Nebo. Està editat per Edicions del Periscopi, que és una de les editorials en aquests moments potser més buscada, diguem, en la narrativa, perquè publica sobretot narrativa, i els editors fan una feina magnífica a l'hora d'escollir les obres. En aquest cas, vosaltres, com tots, hem començat a sentir parlar d'una possible caiguda de la llum, falta d'energia, que hi pot haver doncs, com un futur apocalíptic una mica perillós. Molt bé, doncs aquest llibre està situat en aquest possible cas, però no per una setmana ni dues, sinó ja per uns quants anys.
Oi.
Val? Llavors, què passa? Una dona treballadora d'una perruqueria, noten que la llum sembla que falla a mitja tarda, ja fa dies que notava ni havien sentit a dir que hi havia perill d'alguna situació, doncs, que podien no haver-se esperat mai a la vida i que podia haver-hi una falta d'energia important, i efectivament no torna mai més la llum. La manera en què tot va canviant, en què tot va tancant-se, en què la gent va desapareguent i també com les centrals nuclears pues, comencen a petar i això pues, ja provoca doncs, la mort de molta gent, ja ho veieu, animat el llibre. Però, a veure, en aquesta situació tan greu ens trobem amb la mare, aquesta dona, amb el seu fill, i un nadó que, curiosament, en el principi de la novel·la no sabem d'on ha sortit, perquè el principi del final, que en diuen ells, el principi del final és l'any 2018, quan passa tot això, doncs pràcticament no recorden del tot el temps que ha passat, però troben, i aquest és el motiu del llibre Blau de Nebo, troben un llibre, una llibreta en blanc, una llibreta de fulls llisos, i la mare decideix que cada un d'ells escriurà en aquesta llibreta, un per davant, l'altre la girarà i començarà per darrere, i un o l'altre no es llegirà en el que han escrit, només ho llegeix el lector. Per tant, l'obra està escrita en primera persona de tots dos personatges principals, anem veient com se van organitzant, com van trobant el camí per sobreviure, com es van acostant, però a la vegada el nen, a mesura que es fa gran, potser no tant, a la mare, i bé, evidentment amb un final interessant, i això és el principalment el que us puc dir, perquè hi ha novel·les que més val que cadascú les descobreixi,
I no anaríem cap idea prefixada, no?
Exacte, sí, sí, perquè aquestes obres així tan bones, la veritat és que si abans saps de què va o te n'han parlat, vulgues que no, vull dir, ja hi busques el que t'han dit. I crec que a vegades no fa falta. Nosaltres aquí al Cucut sempre defensem, a part de recomanar unes quantes obres, que la decisió final sigui del lector, i a veure si podem parlar una mica de l'emoció que et pot provocar el llibre, però no tant de què hi passa, no? I potser ja hem ara explicat una mica massa, però vaja, espero que no.
No, bueno, si no, escolta, sí, ja t'ho vas trobant, no?, el que va passant, sí, però, sí, però bueno, també és un exercici d'intentar evadir-te del que saps de la novel·la o del llibre en particular i anar-hi buscant les teves pròpies sensacions més enllà del que t'han explicat.
Us volíem comentar també que des de... Bueno, ja ho havíem fet sempre, però poder no ho hem recordat. Nosaltres de recomanacions de llibres en fem tot sovint també a la pàgina web de la llibreria, però sobretot ara en el Facebook tots els oients ho poden trobar. Vull dir que potser una mica més d'explicació com és la portada d'aquest llibre i alguna cosa més de l'autora, o algú que vulguin saber, que per cert, no sé si ho he dit, és una dona gal·lesa, es viu al Regne Unit i va néixer el 83. Vull dir que ara els autors doncs cada vegada són més joves i bé, que els oients poden consultar el Facebook i la pàgina i podran trobar informació d'aquest i del còmic que vam parlar dimecres passat i bé, de moltes altres coses. Vull dir que a vegades una imatge també ajuda, no?, a part del que hàgim dit ara.
Mira, veig ara mateix també ha entrat al vostre Facebook, una de les destacades és 1000 paraules de l'Empordà i part de l'estranger.
Aquest llibre, sí, aquest... meu paraula.
M'interessa molt.
Ja en parlarem, també.
Ja en parlarem, sí.
Aquest, sí, em sembla que són 100, però...
Ah, 100, 100. I he afegit un 0 més, sí. Potser no tenim tantes paraules.
He afegit un 0, sí. Doncs sí, ja està, ja has vist que aquí tenen material per anar mirant i per anar-se, no sé, preparant els Nadals o el que sigui. Escolta,
molt bé. Doncs la recomanació, i ja sempre també hi ha, doncs això ja ho sabem, que podem derivar, dirigir la gent al Facebook i a la web del Cucut, que és allà on hi ha totes explicades en detall totes les recomanacions que fem aquí al programa. Molt bé.
Ah, exacte.
Sí. Doncs recordem el nom
i... El títol d'avui, sí. L'autora es diu Manon Stefan Ross, el llibre es diu El llibre blau de Nebo, i el trobaran a la col·lecció, a l'editorial Periscopi.
Perfecte.
Segurament a qualsevol llibreria que vagin, perquè és una novetat de fa molt poc i probablement pocs o molts tothom en tingui.
Perfecte. Doncs, Maria Teresa, gràcies i fins la setmana que ve, que tinguis molt bon dia.
A vosaltres també.
Adéu-siau. Doncs anem a acabar el programa. Un minut i mig per arribar a les 9 del matí. El que farem abans d'acabar el supermatí, com cada dia, és fer un últim repàs a la previsió del temps. Una previsió que avui ja dèiem que ho tenia tot, vent, pluja i mala mar. Albert Aparicio.
Un dia més, el vent i el temporal de mar, amb onades que poden superar els 4 metres d'altura, són els meteors protagonistes. Avui s'hi suma un cel tapat i amb pluja que ens acompanyarà també durant la jornada de demà. El dimecres serà en global fred, amb poca amplitud tèrmica, valors entre els 10 i 14 graus, i demà continua el cel força tapat, amb ruixats dispersos, i fins dissabte no en calmarà el vent i la mar.
Clar, en aquests moments plou a la Bisbal, plou a Monells, plou a Corçà, començarà a ploure a Torroella de Montgrí, plou a Calonja, plou a Platja d'Aro. De moment sembla que, segons el radar, les imatges que tenim, de moment Palafrugell, Begur, Pals, s'estan salvant una mica, però és qüestió d'hores que plogui, i de fet a partir del migdia de manera més intensa. Nosaltres al Supermatí tornarem demà, que ja serà dijous, demà a les 8 del matí, com cada dia, tota la informació del Baix Empordà. Però mentrestant, sabeu que podeu llegir-nos a la nostra pàgina web, rebre les notícies al vostre mail a través de la nostra newsletter, i al vespre llegir o recuperar, escoltar i veure totes les notícies que ens explica la Marina Saura a través de l'informatiu audiovisual d'Instagram. Que tingueu molt bon dia i que vagi molt bé.